Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, com ens deia el company de la Falca. Deixeu-me que abans de saludar els nostres tertulians, que ja els tenim aquí preparats a la taula, saludo els dos companys del divendres, que bueno, per temes laborals doncs no poden venir. Un és en Xavi, el nostre company Xavi Santiáñez, i el nostre company en David Ruiz, en Callahan, que també era de la colla dels divendres, i ara per temes laborals doncs no pot venir. El saludem des d'aquí i des de l'streaming, perquè no només ens podeu escoltar per la ràdio, sinó que ens podeu veure a través del Twitch, el YouTube i l'Instagram, que no m'equivoqui i en digui algun de més. Quico Marín, Maria Creuet, bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia. Ens sumem
a les salutacions
i del senador també, que avui no pot vindre.
Sí, avui
té feina de senador.
Martí Sanz, però no està fent de senador ara.
Ah, bueno.
Mira que jo tenia coses per preguntar-li, no?, del Senat, però hi ha molta activitat política darrerament. No?
Sí, es porta bones informacions, sí, ens donen notícies i de primera mà, més a més.
Però no el tenim al Senat, i ens va dir que
no,
tenia...
No, avui no, era conya de que avui té molta feina.
Unes obligacions amb el medi natural...
I ben fet que fa.
Que té oliveres i ha de collir olives, com ha dit, doncs que li vagi molt bé la collita i que hi hagi un bon resultat, no sé si ara, de sala o en fa oli.
Ara hauríem de demanar-li que ens portés oli o...
Mig litre, no? Un litre, una ampolleta de litre.
El que passa que veus olives com que són salades, bueno, una sí que em puc menjar, no? Està. Des d'aquí, si ens escoltes, Martí, volem provar el producte, Ja que ens has fet el salt per les olives...
Ja va dos divendres, per les olives.
O sigui que, ja que ens fa el salt per les olives, com a mínim, que ens porti el producte per poder-lo provar per el que ens ha canviat.
Estaria bé.
En qui com ha passat notícies?
En el
nostre grup intern
vaig passar aquestes notícies, però avui el que comentava abans en micro tancat era que ha sortit una notícia als telediaris o a la televisió que diu que hem contaminat un 1% més en el 2025 que el resta dels anys. Clar, estem a la COP30.
Sí.
Estem fent tots els...
Paguem l'impost del CO2.
Però hi ha l'efecte rebot, que diuen, o alguna cosa així, que si tu, per exemple... que no és el cas, penso, però bueno, també és bo explicar-ho, que si tu tens plaques, sigui un particular o una empresa, i estalvies, llavors resulta que com que estalvies gastes més, o gastes amb altres coses el que has estalviat. O, per exemple, fas la contaminació, hi ha una cosa que ha augmentat molt, que són els viatges, i els vaixells aquests que són ciutats,
els creuers.
Tot això contamina molt. Llavors, si tu, per una banda, estalvies...
A casa, vale.
Llavors, amb aquests diners, què en fas? En lloc de fer una aportació social, per exemple, que no està en la ment del 90% de les persones, doncs decideixes...
Però jo penso que tots estem fent el que podem, posem plaques, es compren cotxes elèctrics o híbrids, agafem més el transport públic que abans, que si és veritat, tenim un estalvi a lo millor. Podem tindre un petit estalvi o no gastem tants, perquè també la vida ha pujat molt.
Estem en un moment d'inflació molt important.
Tu dius, bueno, és que si jo ara no tingués això i no m'estalviaria la llum o no m'estalviaria la benzina, pagaria molt més. Però és que a lo millor estàs pagant el mateix que abans perquè ha pujat la vida, no? Però jo me refereixo de que si tothom està fent el que pot, com és possible que gastem, que contaminem més encara? Algú s'està aprofitant de la nostra...
Les empreses.
La paraula és, s'està aprofitant algú?
Les empreses que contaminen són mínimes, però són les que contaminen més. I sembla ser que les persones riques, que és el més fàcil d'entendre, no? Però les que tenen un poder adquisitiu elevat, aquestes gasten molt amb energia, o sigui, tenen grans mansions que potser no les fan servir totes, però sí que les condicionen totes amb calefacció i amb aire condicionat, perquè un dia en un debat sobre la pobresa energètica hi va haver una dona que ho deia, ens fixem amb les persones que tenen pobresa energètica, que normalment no és pobresa energètica, és pobresa entre la que hi ha,
l'energètica. Sí, pobresa econòmica que no et permet tenir energia, no?
Diu, i mai parlem dels que fan l'accés, o sigui, dels que tenen més capacitat d'adquisició, que tenen grans cases, o potser més d'una, o fins i tot de dues, no? La de la costa, la de la platja, la de la muntanya i la de la ciutat, no? I tot això ho mantenen doncs amb aire condicionat, amb calefacció,
sí. I contaminen més.
I potser amb gasoil, potser no tenen plaques aquesta gent.
I contaminen una miqueta més, i va
però
fumant
també
tot.
Ho fan, també ho fan les empreses. Exacte. Hi ha empreses que, per la raó que sigui, perquè d'entrada consideren que fer perdoneu, que fer un planning de no contaminació els hi surt molt car, i llavors prefereixen fer allò que dèiem l'altre dia, vendre's els estalvis.
Els estalvis de...
Llavors compren els estalvis a alguna persona, els certificats, el CAE, certificado de eficiència de ahorro, CAE, certificado de ahorro energético, perquè és en castellà, és de l'Estat. Llavors aquests que gasten, uh-huh. O sigui, que no fan estalvi, compren l'estalvi que l'ha fet. No sé si això, tot això plegat, fa, però després també pensem que les noves energies, per dir-ho d'alguna manera, tenen una despesa alta d'extracció de minerals, de fàbrica, de lo que sigui, vull dir que per una banda poden estalviar, però per l'altra poden contaminar també, vull dir que...
José de las Heras estava pujant al micro, bon dia.
Bon dia.
Has trobat una romeguera?
Sí, bueno, una romaguera dita feina.
Ah, doncs no ens hem entès. Ja, després t'ho explico. Sí. T'has explicat una cosa.
Ah, sí.
Aquí, misteri, eh? Perquè els nostres oients pensin què els explicarà a la pausa. Estàvem parlant de contaminació.
Que es veu que contaminem més ara que fa uns anys, després de tot.
Hem pujat en el 2025 un 1% més que l'any passat.
Bueno, ja passa.
Però com pot ser? És que no...
Hi ha una cosa que és molt important, molt important. Quants milions de persones són més d'aquest compromís de París?
I quants milions de persones estan intentant no contaminar, posant-se plaques, ja, comprant el cotxe elèctric, agafant el transport públic...
Però seguim alimentant a molta gent amb tècniques antigues, grans generadores de CO2, per exemple.
Bueno, aquí també ens hauríem de plantejar la població que som, no? I quina extracció dels recursos en fem.
No. O quin repartiment fem dels recursos que tenim.
Perquè n'hi ha suficients per tota la població.
Diuen que sí, que si està ben estructurat, ben organitzat i ben no sé què, n'hi ha per tot sense que ningú en tingui accés. O sigui, lo just i necessari.
Vale. I què entenem? Què entenem per lo just i necessari? Perquè clar, això és complicat.
No, perquè això és una entelèquia. Perquè hi ha una sèrie de recursos, no?, que són els alimentaris, que tenen determinades coses, es produeixen en determinats llocs, i malgrat allà els hi sobri, no?, per portar-los en aquella part del món on els hi fa falta, primer hi hauria una despesa molt important des del punt de vista i també de CO2, i a més arribarien malament. Llavors, és a dir, el malbaratament... dit com a allò que sobra que no es consumeix, si això ho anomenem malbaratament, és indispensable. Bueno, és absolutament necessari.
Bueno, depèn, perquè si és veritat que la millor dieta per la salut d'una persona és de consumir el que es produeix en un radi d'un, diguem-ne, entre 40 i 100 quilòmetres, Llavors no faria falta transportar gaire coses de gaire lluny. Vull dir que hauríem d'adaptar la dieta, no a la moda, sinó al que tenim a l'entorn.
Sí, el que passa és que, és a dir, que convindràs amb mi que en determinats llocs del món hi ha coses que fan falta i que no tenen, per exemple, en les àrees desèrtiques.
Bueno, però fins ara han viscut amb el que tenien.
Bueno, però vivien molts menys.
Clar, la població ha augmentat.
Vivien molts menys. Sí, sí. Llavors, és a dir, i en quines condicions?
Però la població ha augmentat molt més perquè hi havia aquests recursos per transportar aquests aliments? No, és un peix que es mossega
no,
algú,
hi, hi ha tres elements que són molt importants i que no hem de tenir i que no podem oblidar. El primer és els grans avenços des del punt de vista de medicaments i de més, que això permet, home, que la mortalitat infantil al segle XVIII-XIX era uno de cada dos, no? I la mortalitat infantil ara, pues, segurament no sé la xifra, però...
Infantil i de les mares, també.
Sí, sí, sí. Jo, bueno, he dit la infantil. Després, sí. Si vols, ja, ja anem a les mares. I, a més, i després hi ha un tema d'edat mitja. D'edat mitjana, és a dir, l'esperança de vida, és a dir, fins al 1920, és a dir, no calia anar més enllà, estava al voltant de 60 anys. Si traguéssim l'efecte guerres, no?, i de més, potser trobaríem que seria...
Sí, jo seria vell allà.
Jo, seria, no, jo per exemple, ja seria un, estaria a punt d'entrar a la caixa.
Sí, jo ja hi seria.
Tu ja hi seria. Llavors, però, llavors això, l'esperança de vida fa que augmenti. Això és una cosa, entenem, bona, no? Entenem que sí. O si no, és, escolta, deuríem fer una... Ens matem abans i ja està, no passa res.
El que passa
ja
és que...
Tindrem menys a distribuir.
El que passa és que allargar la vida en segons quines condicions tampoc jo crec que sigui necessari. Vull dir, sigui... És difícil, però la veritat és que a vegades veus persones allargant la vida per ells mateixos o pels familiars que més valdria marxar perquè no té cap mena de dignitat.
Bueno, aquí estaríem entrant en el debat de l'amor digne, no?
Esclar, sí, però moltes vegades la medicació aquesta el que fa és allargar
en unes condicions que,
bueno, en unes condicions que no són...
Com sempre ens anem a l'extrem. És a dir, sí. Avui en dia, abans, és a dir, quan jo veia el meu avi, és a dir, no, jo tenia 10 o 12 anys i ell tenia 60, el veia vell. Uh-huh. Ara diem que una persona de 60 anys és jove. És jove primer.
O, per exemple, a mi em passa que jo ara estic a punt de fer els 40, jo me'n recordo que la meva mare tenia els 40 i jo la veia molt gran. Bueno, la veia gran.
I ara jo que tinc,
i ara que tinc, bueno, jo tenia 14 o 15 anys, i ara que jo estic a punt de fer els 40, jo no me veig com veia jo la meva mare a nivell de,
clar,
de gran.
És el que diu un José,
no?
Més o menys, però vist des de fora.
La qualitat de vida de les persones avui en dia de 60-70 anys és molt elevada. Mm-hmm. És a dir, només cal te'n vagis a qualsevol país del món, no?, en període vacacional, que no sigui l'estiu o l'estat.
Temporada alta.
No sigui temporada alta, i digue'm tu qui està de vacances en 70 anys, tranquil·lament fotent-se unes caminates del Compont de Mico i enviant-te la caminata que ha fet 10 o 15 o 25.000 passos, no?, aquell dia, no?, per tal. És a dir, és evident que la qualitat de vida, és a dir, si te'n vas a l'extrem, evidentment, si viure 112 anys, no?, com aquella que acaba de morir, o 113, o amb una que ja ara ha sortit una altra de 112, amb una certa qualitat de vida, amb una certa qualitat de vida cognitiva, és a dir, que pot encara disfrutar dels seus fills, dels seus nets i veure com això va creixent.
Pues amb això molt bé.
Clar, això molt bé. És a dir, estic d'acord. És a dir, que allargar la vida, jo sóc el primer, és a dir, en el meu testament vital està bo, és a dir, si jo no tinc qualitat de vida, dius, toma pel cul. Perdona.
No, sisplau.
Això, aprendre pel sac, és a dir, aprendre pel sac. Per què? Perquè, és a dir, hi ha moments en què cal viure, però és que l'esperança de vida en què s'ha incrementat moltíssim i la població, ens agradi o no, està creixent enormement. Llavors això s'ha d'alimentar d'alguna manera.
Bueno, llavors, al llarg de la història, o hi ha hagut un cataclisme natural o una guerra. És una manera d'autoregular.
Voleu dir que el Covid no va venir per autoregular?
Podria ser. Que va venir...
Això
és una teoria conspiranoica molt
això
mal.
És una teoria que no...
Per això ho he tret, aquí, perquè...
És difícil.
Bueno, això és que, igual que el vaixell de Banyoles, que estava ple de jubilats, és a dir, era un mandat del govern...
O els autobusos de l'Inserso.
Un mandat del govern francès per reduir la seva factura amb els jubilats.
Els famosos accidents dels autobusos de l'Inserso, també, cuidado. No, això són teories conspiratòries.
Llavors sí que és veritat, és a dir, històric. Bàsicament hem tingut cataclismes naturals, no? O sigui, siguin terratrèmols, glaceres, etc.
I guerres.
I guerra, i després la guerra.
Ara vaig a fer una pregunta. s'hauria de controlar el nombre de població? Vull dir, la natalitat hauria d'estar controlada?
Això passarà d'aquí molts anys, jo crec.
Jo crec que tot
el contrari. Hi ha països que ja ho han fet.
Per controlar els recursos.
A Xina.
Això passarà d'aquí 100 anys, o si podem, no sé.
El que passa que després s'han trobat amb problemes. Bueno, més que res, perquè a més ells el que hi havia una animadversió envers les nenes nascudes.
Sí, volien nois.
Llavors ara es troben que, bueno, que tenen una població mascle que els hi falta les parelles femenines.
Clar, clar. Bueno, però fins i tot que els xinesos...
Però és una regulació, perquè si després només hi ha mascles...
No, però fins i tot que els xinesos, és a dir, ojo amb els xinesos perquè ells planifiquen.
Sí,
ojo que ells planifiquen. És a dir, això va fer ser... Ja més o menys sabien que això acabaria passant, ara van cap per una altra via, van reduir un moment... en un moment la superpoblació, que tenen una població molt elevada, però una mica la superpoblació, han augmentat la qualitat de vida de la gent que vivia en aquell moment, és a dir, les classes mitges, és a dir, afloren de forma artificial o el que sigui, però afloren a Xina, llavors estan en una situació excepcional, i després tenen una cosa molt bona que han dit, no, quin mercat més xulo, els 1.200 milions de xinos. Per tant, és a dir, tota aquesta capacitat meva de produir ha d'anar, molta d'ella, al consum intern. Al consum intern. Llavors, és a dir, ojo que ho tenen, no, ho tenen per la mà, no?
Bueno, no, i les condicions laborals també són allò de treballar com un xino, és veritat, vull dir...
Bueno.
No, a veure, el meu fill, un dels meus nets que ha fet xinès, va estar a la Xina, estat buscant feina, i perquè va tenir una beca, etcètera, i volia quedar-s'hi, i totes les feines que trobava, de 6 a 7 dies a la setmana, 10 hores cada dia, i un sou per sobreviure. I llavors,
de 7 dies a la setmana?
De 6 a 7 dies.
La setmana hores. Segueixen sent de 7 dies, no?
Per Xina, no.
Ah.
Bueno, és a dir, sí.
I això és el que ell em va explicar. I vaig dir, no has trobat feina? I diu, sí, n'he trobat unes quantes, diu, però les condicions, diu, acostumat a el que estem aquí, diu, no em van semblar... No em van venir ganes d'agafar-ho, perquè, esclar, llavors li donava ajut. O sigui, si ell em va dir, diu, si jo amb aquest tipus de feina hagués aconseguit estalviar i venir aquí amb un coixí, llavors, doncs, ho hagués agafat. Però és que el sou i el nivell de vida d'allà em donava per pagar l'apartament i el menjar i para de comptar. No em donava per més, no podia estalviar. Clar, llavors, doncs, bueno, això és el que ell va explicar, a Xangai. Això va ser Xangai.
Bueno, s'hauria de mirar, no?
Clar, bueno, depèn de les zones, no?
Sí, no sé, no, per això dic el lloc concret.
Quin perquè... tipus de feina, quin tipus de...
Bueno, jo conec bastant... de forma profunda al mercat xinès, i sí que és cert que fa 20 o 25 anys les condicions laborals eren absolutament draconianes, no? en molts llocs, però clar, a mesura que la formació, la capacitació de les persones i dels treballadors puja, una, dos, que el govern xinès se n'adona que si no fomenta el mercat intern, és a dir, tota aquesta sobreproducció, és a dir, se'n va a Norris, no? És a dir, és poc eficient i no mantenen els creixements que necessiten per poder treballar. Llavors, és a dir, aquestes condicions, i parlo bé sense parlar de casos concrets, no? Perquè si t'explico casos concrets, diries, ostres, jo me'n vaig a treballar allà, fijo, no? Però no, és a dir, n'hi ha casos molt, molt extrems, però també hi ha casos extrems a l'altre cantó, però la mitjana de treballador i de condicions de treball, i mitjana a vegades amaga coses, la mitjana de treballadors i de la forma i de les condicions de treball és bastant bona.
Una pregunta.
Avui en dia.
Això et parlo del setembre.
Ja, però me parles d'un cas, no de 1.200 milions de treballadors xinesos.
No, i ell llavors, no era xinès.
Una flor,
no,
una flor.
I vulguis que no, el fet de no ser xinès
no fa estiu.
També.
O sigui, jo te parlo
afecta, no?
La mitjana de condicions, i hi ha una cosa molt clara, és a dir, el país del món on es compren més cotxes elèctrics, que són més cars que els cotxes de combustió, és a Xina. És a dir, per tant, vol dir que hi ha xinesos que tenen capacitat per poder-se comprar...
I el tema oci a la Xina, tenen temps?
Sí, tant.
Perquè... Clar, si treballen tant...
Home, jo crec que sí.
Però els interessa, no? Perquè
no treballen tots de cop, no? Suposo, tampoc.
Sí que tenen.
Tenen de tot, home, tenen de tot.
És a dir, és una...
No sé, mira,
és una...
No sé qui va dir que...
M'esteu fent ganes d'anar-hi, però...
Nosaltres parlem i pensem en 10 anys en vista i ja parlen en el següent segle.
No, és a dir, nosaltres... No, perdona, Kiko, ha sigut excessivament agosarat. Nosaltres parlem a un any vista, perquè...
Sí. A un any vista.
Agosarat pel que fa nosaltres,
vista,
no?
Sí, perquè nosaltres fem pressupostos...
Oh, no, nosaltres
anualment. Perdona,
nosaltres fem 2030, el 2030...
No, nosaltres fem pressupostos anuals.
Això és veritat.
Ja.
Ells fan pressupostos quinquenals, és a dir, ja fa de 5 anys. I les seves planificacions són a 25 anys vista.
Ja, sí. No, però hi ha una frase que diu que nosaltres pensem 10 anys i ells pensen un segle.
Que no sé si ells la tenen i nosaltres no.
Home, tenen una cosa que és molt bona, que és a dir, que els governs són estables.
Clar, no canvien. O sigui, aquí el que passa és, aquest és el problema, que no s'assumeix a les coses aprovades o assumides pel govern anterior, i el primer que fa un canvi és anul·lar 50.000 coses i començar de nou. I així
problema,
no s'avança. Vull dir, hauria d'haver una llei que digués que les coses aprovades que són per un bé públic i que són clarament no partidistes, aquestes haurien de tenir una continuïtat absoluta.
Però tot es fa partidista.
Sí, el tema està en que els grans temes de país...
Les potes, no?
És a dir, les potes de país, l'educació, la industrialització, l'economia, etc. Són potes...
La sanitat.
La sanitat són coses que per mi haurien format un pacte nacional, no? De tots els partits, o com a mínim dels dos grans partits, perquè això assegura pues, la continuïtat en les moltes coses. Moltes vegades hem parlat de l'exemple de la meva neboda, que és fruit de quatre... És a dir, va acabar dret i és fruit de quatre plans educatius.
Sí.
Diferents. Quatre lleis educatives. Clar, pobra dona, amb 22 anys, quan va acabar la carrera, és a dir, se li havien aplicat quatre lleis educatives.
Ostres.
Quatre lleis educatives. Això, és a dir...
Clar, hi hauria d'haver un pacte i no que cadascú fes el que...
Jo fa temps que reivindico que segons la demografia de la població, segons la comunitat, segons ja tindrien que haver-hi aquests plans d'obligació. S'ha de fer dos hospitals més, s'ha de fer dos col·legis més, s'ha de fer instituts, s'ha de fer tot això.
Bueno,
que estigués ja obligat.
No,
o sigui,
no,
que entrés qui entrés a governar en aquella comunitat, en aquella ciutat, en aquell... allò tindria que estar obligat. Tu saps que en el 2027 tindràs que tindre un hospital nou. Tu saps que tindràs...
Sí, però no només això, sinó però també el funcionament.
Començaríem amb unes bases molt bones, sí. Perquè diries, ostres, això és obligació.
Jo no sé
ja.
Si la decisió que ha fet ara Europa de saltar-se els governs centrals i anar directe a les regions a l'hora de la financiació pot ser positiu. Perquè al principi ja ho era, però després els governs centrals van dir, ei, que nosaltres som primer. I ara
això és el que li passa a la Unió Europea.
La von der Meyer aquesta va dir que res, que ara les ajudes, les que són, que han d'anar per actuacions regionals, concreta, aniran
fondos
directe.
Fondos FEDER.
Sí.
Bueno, això ja fa temps.
Fondos de desarrollo regionales.
Sí, sí. Bueno, però abans passaven pel govern central. El govern central repartia, i ara diuen que iran directes a les regions.
I qui marca les regions?
Bueno, no, estan marcades.
Les legalment establertes.
Esclar. Això ja n'hi ha. La majoria dels països tenen, tots tenen les seves regions establertes amb el seu funcionament. Mm. Vull dir que no és tan difícil.
A veure si així funcionarà.
Una altra cosa és que arribin, eh?
Bueno, l'altra cosa és que arribin. Perquè... I després com es gestionin, no. També és la tercera.
No, perquè és a dir, tot té... tots els seus pros i contres, no? És a dir, quan els fons FEDER, no? es converteixen no en un arma de desenvolupament de les regions, com és el seu, sinó es converteix en una arma política, no? Malo. Però quan una regió diu que vol lo seu, però no respon a una estratègia de país, malo també.
Sí, clar.
No?
Clar, perquè llavors... tu no pots anar pel teu costat i la resta del país per un altre.
Que... exacte, llavors no, i perquè la interconnexió de qualsevol cosa que fem és elevadíssima.
Interconnexió i afectació
totalment. Llavors això és una cosa que és important. Jo reivindico una cosa, estic d'acord amb tu, Quico, més que a l'hospital o el que sigui. Jo reivindico, jo faig a les empreses un pla estratègic,
claro,
on involucro clar. A totes les parts, on tothom acorda amb les seves diferències en un moment determinat, i aquell pla estratègic es tira endavant, es modifica en el transcurs de temps perquè poden variar les circumstàncies, però allò va a missa. Allò va a missa,
sí.
I tothom rema en aquest sentit.
Clar, i has d'arribar en aquell
però,
objectiu. Clar.
Això implica que,
clar, que a vegades has de renunciar a coses
que hi ha una cosa que s'hauria de compartir, no? Que és la primera cosa que s'ha de compartir a nivell, sobretot quan defineixes a nivell, és a dir, quina visió de país tens, no? És a dir, cap a on vols arribar. Clar, si tu ets Vox, no, i vols un país que no tingui immigrants, pues segurament, clar, aquesta visió pues és una, a part de una mica
curta.
Una mica curta de mires.
De mires.
Clar, no, és molt difícil que sigui compartida per als altres partits, no? Però jo no sóc un gran amant del bipartidisme. Però el bipartidisme aporta coses també importants a nivell d'estabilitat en general.
Sí, això sí.
Sobretot quan hi ha un esperit, que aquest no existeix ara mateix, no? De consens i de trobada en l'objectiu.
Amb un esperit de país i no de partit.
Però, sí, de trobada.
Però en sabem de consensuar en aquest país?
I tant.
Sí.
Ho fem a tots els dies, a totes hores.
En sabem.
No, a nivell polític, em refereixo.
També
les persones com ara
no
nosaltres... Sí,
el que no surt bé, a lo millor.
No, una cosa és que en sapiguem, és... l'altra que vulguem fer-ho.
El que no surt bé és consensuar, però no surt bé les coses.
Però voler no és poder.
No, perdoneu, no. No, mira, fixa-t'hi, ara hi ha una competició tenística, no?, que és els Masters, no? Mm. No? I tant en Sinner, no?, que és el número 1 del món actualment de moment, i l'Alcaraz, és a dir, ja no? Ja és l'Alcaraz?
Avui ha sigut ja número 1.
Ah, vale, pues avui l'Alcaraz és número 1 i en Sinner tal. Tots dos volen guanyar el màster. Però resulta que per molt que vulguin tots dos, només la guanyarà un.
Ja. Yeah.
Mira quina casualitat. Voler, no és poder.
Bueno, voler és poder fer-ho.
No,
és a dir, no és aconseguir-ho. Sí.
No
és aconseguir-ho.
El que sí que no és
si no vols, no podràs.
Això està claríssim. Això sí que està molt clar.
No?
Sí,
és com allò de dir, m'agradaria que em toqués la loteria.
Sí, però si no compres.
Si no compres el número 1, mira, doncs no.
I per molt que compris, tampoc te tocarà, el millor. No, sí. Tampoc és poder.
Però com a mínim hi ha la possibilitat.
Antoni Nadal, entrenador durant tota la vida del seu nebot, en Rafa, té, és a dir, us ho recomano perquè té, si el busqueu per YouTube, perquè té algunes frases molt bones i algun llibre també que està molt bé. I té una conferència feta que va pels llocs i pels empresaris, però diu una cosa que a mi m'agrada molt, que li venen molta gent, perquè clar, ell ha sigut una persona d'èxit en el món de l'entrenament, i li diuen, escolta, si jo entreno com en Rafa Nadal, menjo com en Rafa Nadal, descanso com en Rafa Nadal, tal com en Rafa Nadal, podré arribar a fer lo de Rafa Nadal? I li diu no. Diu, però el que sí que te puc assegurar és que si no menges com en Rafa Nadal, no arribaràs. És a dir...
Ja.
Rafa Nadal només hi ha un i
sí,
ja està.
Sí, sí, no
perquè
hi ha després tot un altre de condicions personals d'això que no tothom,
tot influeix.
Tothom és igual.
I hi ha un punt per mi que és exemplar i que ho diu, i és que les persones de gran èxit són les persones que tenen una gran tolerància a la frustració.
Clar, perquè superen.
Perquè superen.
Superen les
frustracions. Llavors, clar, la frustració de començar a fallar, i llavors, és a dir, el que s'aixeca, no? Té la possibilitat, i després té una... A mi m'agrada molt, que és, això ja, jo ja l'he rebatejat, que és la memòria d'Ori. Uh-huh. La memòria d'Ori és aquella que tu falles i dius, ara ja, no, ja me n'oblido d'aquest error i continuo endavant.
Oblidar-te'n, no, fer-lo servir.
Aprendre'n, no?
Aprendre'n.
Sí, però no forma part del camí. Ja diré per què. Perquè si tu estàs en l'error constantment, recordant l'error, ja no estàs en el camí de
sortir. Un cop has après de l'error, sí, llavors les oblides. Però no el pots oblidar abans d'haver-ne après la lliçó.
Clar, fonamental.
Per no repetir-lo.
Exacte. Llavors, un cop has après la lliçó, sí, fora, ja està, i no donar-hi voltes.
De fet, en Rafa Nadal, una de les coses que més valoren, no ho diu ell, sinó que valoren els seus enemics, els seus contrincants, era aquesta capacitat d'oblidar-se del punt anterior i la capacitat de concentració en el punt següent i en el moment. I de fet, el dia que es va retirar va dir que, és a dir, no era ni físicament, perquè físicament es trobava bé, diu, és que no sóc capaç de concentrar-me en l'aquí i a l'ara amb la mateixa intensitat que abans.
Clar, i suposo que el fet de la seva vida també ha canviat.
No, perquè la seva vida ha canviat.
Un fill o una filla.
És més gran.
Bueno, i que també pesa, no?, aquest esforç mental d'estar concentrat.
Suposo que hi ha les circumstàncies de la vida que fan que estiguis, per exemple, quan tens un fill petit, vulgues que no, el teu cas...
Costa molt.
Costa molt. Llavors, esclar, vull dir, deixar d'una banda tot el que és la seva vida personal per implicar-se i estar atent a això, potser en un punt concret, potser li era més difícil. Però bueno,
Que has posat al Congreso?
No, és que m'han enviat una cosa i
pensava que era la tele, jo, que parlava de la tele.
Ja ha sortit,
era el telèfon mòbil.
Ha sortit el mòbil allà a dir coses.
No passa res. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida doncs anem amb més temes o el que convingui. Va, vinga, fins ara.
Fins ara.
Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
Aquest Nadal comprar a Vilafant té premi. Del 9 de desembre a l'11 de gener fes les teves compres a 3 comerços o establiments vilafantencs diferents, guarda els tiquets i omple el teu sobre de participació. Podràs guanyar un premi de 100 euros o un dels 20 premis de 50 euros per gastar als establiments del poble. I si portes 3 tiquets al de compra a l'Ajuntament o a Ràdio Vilafant, t'emportaràs una bossa reutilitzable de la campanya. Recorda, compra a casa, compra a Vilafant. Una campanya de l'Ajuntament de Vilafant amb col·laboració del Comerç de Vilafant i Ràdio Vilafant.
Diumenge 23 de novembre a les 5 de la tarda, el Teatre Jardí de Figueres s'omplirà de música, humor i emoció.
La colla Dolça Tardor us convida a un viatge que va de la sarsuela al gran musical. De la mazurca de les sombrilles a Mamma Mia, de la boda de Luis Alonso a Nine, Gris, Dirty Dancing i molts més.
Un espectacle atrevit i ple d'energia per fer-vos viure la tradició de ser feliços una estona dins dels temples de la música i del teatre.
Colla Dolça Tardor, de la sarsuela al musical. Diumenge 23 de novembre a les 5 de la tarda al Teatre Jardí de Figueres.
Sortida Catalunya Miniatura de Clau de Sol. Aquest proper dissabte 13 de desembre. Com sempre, a 7:45 des de les Forques, a 7:45 des del Camp de Giniers i a 8:00 des del nucli antic de Vilafant. Parada per esmorzar, embotits amb pa amb tomàquet, vi, aigua, cafè. Visita el parc de Catalunya en miniatura. Dinar al restaurant Les Ferreres de Tordera. Ball a la tarda. Una Nadala de regal per a tothom i també un lot sorpresa. Preu 85 euros. Inscripcions fins al 3 de desembre. El nucli antic a Can Cintet. Podeu trucar per més informació al 972 54 61 75. Al Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606 59 91 19. I a les Forques, Antoni Caselles, 609 45 07 41. Recordeu, aquest proper dissabte, 13 de desembre, visita el Parc Catalunya en miniatura. No hi falteu!
Buf, ens hem estalviat l'embús gràcies a l'ull de falcó. I a més ens hem salvat d'una hora extra al despatx per una revisió del bar. És que 24 hores del meu dia són molt llargues.
Si vius en mode esport, fes-ho amb el nou Kia Sportage.
El teu mode esport, el teu Sportage.
Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres o visita'ns a texautogirona.com.
Clau de Sol organitza el dinar de castanyada. Dissabte 15 de novembre a 14:00 PM al Centre Cívic Les Mèlies. Safata de gambes, 5 per persona, rostit de cap de llom amb bolets, castanyes, postres, aigua, pa, vi, gasosa i cava, cafè amb gotes. Cal portar plat, gots i coberts. Aforament màxim 150 persones. Preu de socis 28 euros, no socis 32. Show musical amb el duet Nova Gama a partir de 16:00 PM. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972 54 61 75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606 59 91 19. A les Forques, Antoni Caselles, 609 45 07 41. Recordeu, dinada castanyada, aquest dissabte 15 de novembre a 14:00 PM al Centre Cívic Les Mèlies. Organitza Clau de Sol. Us hi esperem.
Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. sempre al vostre costat.
Ens hi tornem a posar, a la tertúlia ja li he dit el que li havia de dir a en José. Ah, sí? D'acord, s'estaven fent una consulta aquí, ara a la pausa. La Maria li ha preguntat una cosa a en José, pregunta-li.
Sí, no, que jo no acabo d'entendre allò de l'aturada, o sigui, per què es produeix, no que no entenc que hi hagi una aturada, per què es produeix una aturada administrativa als Estats Units?
Vale, llavors, l'aturada és perquè en els Estats Units el Senat és el que ha de determinar el que diuen el sostre de despesa o la quantitat de dèficit permès per cada les administracions. Llavors ells, abans de que, és a dir, com que el Senat ho ha, i això ho han de renovar quan s'arriba a aquest sostre de despesa, llavors el Senat el que ha de fer és aprovar-ho. Mentrestant, com que ja s'ha arribat a aquesta sostre, no es pot fer més diners, no?, per poder superar aquest dèficit ni emetre més deute, etc, etc. Llavors es paralitza la caixa, és a dir, no es paga res. I entre els no es paga res hi ha els funcionaris. Llavors, tots aquells funcionaris que no cobren sou tampoc estan obligats a treballar. No estan obligats a treballar. Alguns treballen, però i alguns són essencials i estan obligats a treballar. I
treballar aquests, sense cobrar, ha de ser dur, eh?
Però alguns, és a dir, alguns són... És a dir,
però no cobren en aquell moment, no. O quan torna a haver-hi diners els hi paguen el que els
deuen? No cobren durant aquells 40 dies.
Han estat 40 dies, sí, però vull dir...
Aquells 40 dies no han treballat.
Però se'ls hi tornarà.
Si no han treballat, no cobren. No,
però si han treballat, sí.
Sí, clar.
O sigui, aquests essencials, si han treballat, sí que els... I dic una cosa, i aquests que estan allà, els senadors, tampoc cobren.
No són funcionaris.
Mare de Déu, mare de Déu, mare de Déu. Ni se tallen el... Bueno, ni retallen el sou ni res.
Deia una amiga meva que es veu que això va passar en l'altre mandat de Trump.
Sí.
Bé?
I que
ell havia estat als Estats Units i que els funcionaris feien cua a Càritas per aconseguir buscar... menjar.
Clar. No, i no només això, a Càritas, perquè inclús tot el que està relacionat amb l'Estat, és inclús el que diríem beques menjadors o vales de menjar tot això, que depenen pues, o de l'Estat, és a dir, del govern dels Estats Units i, per tant, dels diferents estats, no es paga, és a dir, no es paga. Llavors tu et pots trobar que no, si tens un vale de menjar, per la raó que sigui, perquè no estàs en una situació de dificultat, no...
Ja no te l'accepten ni en el supermercat.
No te l'accepten, ja no te l'accepten.
I aquestes comunitats aquests estats que generen prous ingressos, què fan? Paguen a l'estat o també bloquegen?
Aquí no sé ben bé com funciona, però és tot allò que depèn del govern central dels Estats Units.
Vale, o sigui que hi pot haver estats concrets que puguin funcionar més o menys.
Efectivament.
Per exemple, que el de Califòrnia, un moment donat, quan el Trump li va dir que deixaria de passar-li diners, ell va dir, no fa falta, jo et deixo de fer la meva aportació i en tinc prou, i de sobres amb el que jo mateix genero.
Efectivament.
Llavors potser aquests poden seguir funcionant.
Excepte que no tinguin serveis directament prestats pel govern.
Però és molt fort, això.
A mi em sembla fantàstic.
Sí?
Sí, és una mesura de correcció i de que no et passis amb el pressupost. I és una obligació d'arribar a acords. Fixa-t'hi que perquè això succeís, en no sé quants senadors demòcrates han hagut de signar en connivencia amb els de republicans. Per tant, és a dir, aquesta signatura el que significarà segurament seran coses pels seus estats. No, perquè sabeu que, és a dir, allò sí que és una càmera regional com
representativa
il faut,
territorial,
com il faut.
No com el nostre Senat.
Ah, exacte. I llavors en allà el que fan és dir, jo faig un acord amb tu, no, que ets republicà, jo demòcrata, vols la meva signatura? Pues mira, aquí estos fondos, aquí no sé què, estas autopistes, estas coses, tal, pa mi. I llavors ho signes i arribes a un acord a través d'un consens. No?
Però de cares al funcionariat nord-americà ha de ser dur, això d'estar... un mes i pico sense cobrar.
El que passa que aquí als Estats Units s'ha vingut també darrere de lo que va despatxar una pila de funcionaris entrant quan va sortir. Va començar a acomiadar personal, gent que l'havia votat amb ell també els va acomiadar, que eren funcionaris i tot això. I ara ha vingut això del tema del pressupost, clar.
Però això és...
Ajunta una mica amb l'altre, vull dir.
Coexisteixen en el temps. Coexisteixen en el temps, però passa.
I la feina surt, perquè clar...
O no, hi ha coses que...
Ja, segurament hi haurà coses que no.
Clar, hi ha coses que ja fallen allà, científic i tot això, la NASA també té problemes.
Bueno, és a dir, per exemple...
Els aeroports no hi havia controladors.
No hi havia prou controladors. És a dir, jo conec un cas, aquest és un cas molt d'una parella que són amics nostres que viuen als Estats Units, que ella treballava en un programa d'investigació sobre el càncer de pell, sobre el melanoma, etc, i el seu programa, que provenia, els fons provenien bàsicament del govern, es va tancar i amb ella la van despedir.
Ostres.
Clarament, tal qual. Va dir, és que clar, no et podem pagar, no és que no podem pagar. Llavors, la sort i la capacitació, no?, és que al final ha entrat en un altre programa, aquest cas no està finançat amb fons
estatals,
sinó amb fons privats, i no et diria que és quasi el mateix, però va por ahí la història, i bueno, el tema de capacitació i de formació, i suposo d'estar en el lloc adequat, en el moment adequat, però sí que és cert que s'han perdut, i de fet hi ha molta fuga de talent americà, o inclús de talent europeu que havia anat allà en recerca. Per exemple, hi ha una consultora que es diu... una consultora que té seu a Londres, que es diu Palladium, que el que fa, una de les coses que fa, és gestionar de forma eficient i efectiva els fons governamentals, d'allà on siguin, no?, per, que són tots aquests que es fan per desenvolupament regional de determinats llocs, o sigui, coses a l'Àfrica, no sé on, el que sigui, eh? I és una consultora, és una gran consultora, i sobretot molt especialitzada en aquest, amb uns grans professionals. Pues han hagut de despedir 60% de la plantilla perquè un 60% dels fons provenien del govern americà. Ostres. I ha parat.
Sí, sí. Bueno, mira, és una manera de...
Impensable que això succeís aquí.
No ho saps mai. No pots dir mai. No, bueno. Diu que no es pot dir mai d'aquesta aigua no
m'ho dir.
Ni este cura és mi padre.
Jo no he dit que no pogués passar. Jo he dit que és impensable, vull dir que no ho puc pensar.
Ho pots pensar, però bueno, això que no ho puguis pensar no vol dir que no pugui passar.
Exacte.
Perquè no saps mai per on poden anar.
Que em costa d'imaginar, potser seria la...
Bueno, mira França.
Mira, França estan passant.
És a dir, França, sí, sí, es treien pit, aquests eren meravellosos, superbons, sí. I tant. I de fet han sigut l'únic país, no? De fet, jo diria que quasi l'únic país, que quan tothom s'estava ajustant al cinturó, quan tothom estava fent mesures de contenció de la despesa pública, quan tothom estava fent sacrificis, en alguns casos, no? Que és sacrifici, una llista d'espera és un sacrifici, no? Estem d'acord. Sí. Llavors, algun sacrifici en aquest sentit per reduir el pes de la despesa pública respecte al PIB, ells treien pit i venga, Anxes Castilla. I ara se n'adona que és un país en fallida.
Anxes la Provença, en aquest cas. No? Eh? Anxes la Provença, no?
Sí.
En aquest cas.
Sí. Anxes Castilla.
Ells no tenen Castilla. No. Per això ho dic.
O l'Anquedo Rusiñol.
Estava veient aquí a la televisió el tema del preu dels ous, que tot està relacionat...
Avui he sentit que...
amb el tema de la grip aviària.
Que bloquejaven totes les
sí,
gallines,
estan
no?
Confinades.
Totes confinades.
Totes les aus,
tenen que estar...
ànecs, gallines, pavos, tot això, han d'estar en espais interiors i no poden sortir fora.
D'explotacions i les particulars, totes, eh? Totes.
Sí.
Tu tens unes gallines allà a casa o al jardí, les tens que posar dintre per si de
si
cas passa un...
I si estan amb un d'això, també?
Amb un tancat.
Tenen que estar
però
amb un
tancat.
Però si és de... Sí, allò ja serveix.
Ja serveix. No, és que ara pensava amb els ibis que hi ha a la Torre d'en Murnau, sí. Que estan tancats, però estan amb unes xarxes.
Sí.
Mira, està sortint a la televisió una noia de Castelló d'Empúries que conec, que té precisament gallines, que són gallines camperes, no? Que les gallines camperes són les que poden sortir a fora.
Clar,
doncs,
les que tenen no el zero en el número dels ous.
Clar, i això afectarà també la qualitat d'aquests ous.
Clar.
No riguis, Ivan, no riguis.
No,
et menjaràs una truita avui.
No, la qualitat,
jo ja me n'he menjat.
La qualitat dels ous, és a dir, les condicions en les quals estaran. És a dir, aquí a l'Empordà, que tenim ànecs de l'Empordà, no? que estaven acostumats a, i no només estaven acostumats, sinó que per la seva complexió física han de viure a l'exterior, per moure's i tal, ara mateix han d'estar allà confinats. És a dir, per exemple, això implica un tema important de confinament i de malestar animal, eh?
No, i ara tindran un estrès, els animals tindran un estrès i...
ara li ha passat l'alerta avícola, mesures urgents de la grip aviària, a partir d'ahir, no?
Sí, sí, va ser sí, ahir sí, quan va començar.
Que estan confinades. I veurem com els hi afecta això també.
Però això és perquè diuen que pot passar algun ave i pot portar aquesta...
No pot portar, ja ha passat.
Ja ha passat?
Sí, sí.
Vale, doncs pues llavors, clar, i volen que estiguin tancades perquè no siguin afectades per...
Ah, exacte, per la grip aviar.
Per això, per la grip aviar. O sigui que...
Bueno, jo, la, veritat, la veritat és que amb la quantitat de... Vull dir, parlàvem de la quantitat d'humans que som, però és que després amb les, amb les macroproduccions...
També hi ha d'haver quantitat d'animals, no?
De carn, tant de vaca com de boví, com de porcí, com
de viram,
amb els medicaments que els hi arriben a donar, la gran majoria estan perdent les seves capacitats autònomes d'autodefensa i són, i amb les condicions que viuen molts d'ells, doncs, enganxen qualsevol cosa que pugui passar. I això ens està passant per aquest sobrepoblament natural o accelerat que s'ha fet de moltes coses, o en el cas dels animals ha sigut una mica provocat.
Clar,
no?
Clar, perquè tot el bestiar està més... Bueno, evidentment que el tema de la grip aviar, doncs, aquest confinament doncs, que va començar ahir, acaba de sortir, però el tema de les vaques...
Les vaques, també.
Cavalls, també. Perquè, de fet, jo el cap de setmana passat vaig estar, us ho vaig dir, no?, a la Fira del Cavall de Puigcerdà, sense cavalls, perquè no, podien, no es podien transportar, no es podien treure.
Pel tema aquest de la... del perímetre de seguretat que hi ha pel tema del...
Perquè no s'escampés les malalties.
Del virus aquest de les vaques.
No sé si és la mateixa que de les vaques, però...
Sí, 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 era el mateix.
Però quantes s'han sacrificat a l'Alt Empordà, de vaques?
Ostres, moltíssimes.
2.100.
Imagina't.
Sabem les dades perquè ens ho va dir el Consell Comarcal.
I això també implica un augment del preu, perquè, clar, si hi ha menys bestiar...
No hauria d'implicar.
No hauria d'implicar.
Perquè jo crec que
tenim... Però clar, si es produeix menys, hi ha menys producte.
Bueno, però ja t'asseguro que sí, perquè una vaca lletera sigui lletera passen uns anys.
Clar,
i per
sí,
tant,
això sí.
Per
si,
tant,
mates,
si tu mates 2.100 vaques lleteres, no?
Les lleteres, sí.
Fins que tu no arribis a tenir...
Almenys
aquest mateix nivell de producció. I hi ha una cosa molt important, una varietat genètica.
Això és un tema que també molt important, eh?
No, és a dir, significa segurament el tancament de moltes explotacions.
Mm-hmm. Aquí tenen un problema gran, eh? A Palau han matat a les dues explotacions que tenia 500 vaques.
No, que sí.
Això són molt xuletons, no?
No,
perquè si eren lleteres no...
Home, segur que
també tenen xuletons.
El problema és com se recupera aquesta explotació ara.
Clar.
Per moltes ajudes que hi hagin, ja estan afectades aquesta generació i les que venen
darrere. A mi el
que
em preocupa...
No, ajudes no, és a dir, un tema d'assegurança també, que els hi cobrin.
A mi el que em preocupa és
les assegurances no cobrien aquest virus.
Les assegurances...
Deien que no estaven assegurades...
Diuen, res. Això és el sempre el cuento de nunca acabar. Me invento cuando no sé.
Però a mi el que em preocupa és que potser després amb les ajudes o les assegurances o tot el que vulgueu es recuperi l'explotació i que això torni a succeir una mica a l'arrel del que deia abans la Maria, no? Per què ha passat això, no?
Per què passa? Perquè estem en un ecosistema obert.
I sobreexplotat.
Llavors potser hauríem de fer un replantejament.
En aquest cas, estava passant a França i Espanya no s'havia enterat. Perquè França ja havia vacunat la meitat de la tropa allà, de vaques, i aquí no s'havia fet res encara.
I per què no?
Alguna cosa ha fallat d'informació. Alguna cosa ha fallat d'informació, però a França ja ho tenien claríssim. És més, la primera remesa de vacunes que va arribar aquí a Espanya, aquí a l'Alt Empordà, estaven caducades ja, de vacunes. I això ho ha dit el departament. Jo ho he dit en una reunió amb els alcaldes i tot això, afectats i tot això. O sigui, ho sé perquè ahir vam tindre la reunió nosaltres del grup i es va parlar de tot això. I l'explotació que van tindre no tenia assegurat aquest... El seguro no li cobria aquest tipus de virus.
Però escolta...
Depèn de l'assegurança que tinguis.
Clar, estem parlant... Vale, podem riure molt, vaques, ous o el que sigui, però és que estem parlant de l'alimentació...
Nostra. Clar,
el dia de les humans.
Som nosaltres. És un problema molt gran.
Potser ens hauríem de seure tots i replantejar les coses.
El primer problema
coses,
que tenen
no?
És l'explotació. Aquest senyor, 500 vaques, se li moren
perquè és el seu
i
vivendi.
No sap què fer, perquè demà té una factura per pagar i no sap com la pagarà, perquè ja no té llet aquelles vaques. Ja no tenen diners per... Ja no tenen una explotació per poder fer front a les factures i tirar endavant. I després les generacions que vinguin a darrere d'aquest senyor, no sé com s'ho faran, perquè ara tindran un deute bastant important, perquè per molt que digui la Generalitat que encara no han donat d'un duro, diguent que donaran un crèdit, ells pagaran els interessos i després donaran l'ajuda per pagar aquest crèdit, digue'm a tu, si això triga un parell de mesos, com pagues tu un crèdit, encara que només siguin el capital, si no tens per fer diners, si no tens ingressos.
No, no, hauràs de dedicar-te a una altra
cosa. I després el que diuen José i el que dius tu, Mercè, que aquesta llet que es produïa aquí a l'Empordà, que segurament anava destinada pel nostre consum o les nostres empreses, que després te la vas a comprar tu al supermercat, no la tindrem. El que van dir ahir amb els ous, els ous pujaran. I el que està passant amb la pesca.
I l'altre.
Ara, el titular d'aquest matí...
No sabem si podrem menjar gambes.
El titular d'aquest matí era: no hi haurà gambes per Nadal.
Sí, ah, bueno, sí. Mira.
Això és increïble.
A la Maria li és igual perquè no en menjar.
És un titular, vamos, increïble. Bueno, jo no m'ho crec, vamos, però bueno, quan no menjarem gamba, menjarem un pollastre, no passa res.
Sí, sí, de ben...
O pa amb oli.
O pa amb oli sal.
Sí, bueno, no ho sé, perquè la farina, no, també el pa puja, no sé, no sé. Nosaltres el que sí que sabem segur, 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 que se'ns acaba el temps aquí a la tertulia.
Quina llàstima.
Ràpido.
No, jo l'únic que sé és que Lamine està mal.
Ja, ja, ja.
Després
ja
te n'explicaré una altra, que és una mica de color verd. I
avui li fan una colonoscòpia, crec.
Uf, quin mal. Nosaltres ho deixem aquí. Això tingueu un molt bon cap de setmana. Ens veiem el dilluns amb més tertúlia aquí a Ràdio Vilafant. Que passeu bon
Vinga,
dia.
Vinga, bon cap
de setmana. Bon cap de setmana.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.